Estàs bé de llum?
Estic bé, sí, sí. Sí, sí. Bé, bona tarda. Crec que m'escolteu. He pogut posar la càmera, cosa que l'altre dia no vaig poder fer. Ara la tinc aquí posada. Bé, vam començar la segona sessió. Tal com en tenim en la programació, doncs avui parlarem del just i el bo. Això, doncs, d'alguna manera seria equivalent al capítol 10 del llibre de l'aventura de la moralitat, del llibre de la matèria. Bé, primera cosa per començar aquesta sessió, doncs m'agradaria tornar a... No sé si s'ha dit en el consell. Doncs m'agradaria tornar a un tema que vam estar comentant el primer dia pel que fa a la qüestió de l'ètica, que ens pot ajudar per començar el tema d'avui. Bé, quan parlem de l'ètica, com a tal, podem diferenciar entre el que seria la mera ètica. La mera ètica, de fet, és una cosa que nosaltres tenim incorporat, de fet, en el nostre llenguatge. De fet, per exemple, en català, en castellà, doncs, nosaltres, quan parlem, per exemple, de les mateixes qüestions etimològiques, doncs ja vam veure que l'ètica tenia molt a veure amb la qüestió del caràcter. Doncs, efectivament, en aquest sentit, podem parlar de les ètiques d'un poble, de l'ètica d'una persona, és clar, del caràcter d'aquesta persona, no? És a dir, de la mateixa manera, quan parlem de moral, no? Quan parlem que algú està alt de moral, baix de moral, doncs ens referim a alguna cosa, efectivament, fàctica, empírica. I també, precisament, en aquest sentit, si anem també a l'etimologia, doncs, efectivament, una vida ètica de tenir present que no seria únicament, per dir-ho així, el que nosaltres diem avui, una vida correcta des del punt de vista moral, sinó que en el sentit originari, quan parlem d'una vida ètica, ens estem referint a una vida feliç. Una vida feliç. Això, sobretot, és una cosa que tindrà molta importància dintre la tradició aristotèlica, que comentarem avui alguna cosa. I bé, ja parlant precisament de l'ètica, no en aquest sentit, de la mera ètica, i anem ja directament a l'ètica estricta, la que és probablement filosòfica, per dir-ho així, doncs ja vam comentar l'altre dia que hi ha dues grans tradicions en funció de com podem nosaltres discriminar què és el que fa que una acció sigui ètica. Doncs bé, d'una banda tenim l'ètica teleològica. Teleològica també la podem entendre com l'ètica clàssica o aristotèlica. Com reconeixem una ètica deontològica? Doncs aquella per la qual nosaltres considerem que un acte és just per les conseqüències, pels efectes. Llavors, un acte és bo, és just, és moralment correcte? Doncs bé, no ho és com a tal en si, sinó per les conseqüències que aconsegueix. Si tenim aquest plantejament, que és el que, per exemple, trobem en Aristòtil o entre els contemporanis, John Stuart Mill o Bentham o els utilitaristes en general, doncs veiem que allò que ens permet entendre un acte com a just, com dic, és la finalitat de l'acció. D'acord. Si ens seguim pròpiament a Aristòtil, o més correctament, ara agafo Aristòtil com a epítom, no? Una mena com a gran representant de tota la tradició clàssica. Si entenem la ètica deontològica des del punt de vista clàssic, per exemple, l'ètica que trobem fins pràcticament la modernitat, l'ètica que trobem tant des d'un punt de vista laic o filosòfic, però també teològic o religiós, o sigui, la teleologia que trobem en els grecs, en els romans i en els medievals, s'identifica precisament amb una idea de bé. Amb una idea de bé. O sigui, allò que és correcte des del punt de vista moral és un fi, i aquest fi és bo. Llavors, això és molt important quan parlem nosaltres en termes ètiques, perquè, efectivament, no totes les corrents ètiques consideren que allò que fa connexió sigui èticament considerable, sigui el bé. El bé és una concepció substantiva de la moralitat, substantiva. Una cosa que, com veurem, i com si heu començat a fullejar el llibre, doncs no és una cosa que avui tothom accepti. Així mateix, si nosaltres tenim una concepció teleològica del bé, no vol dir que tothom estiguem d'acord. en les nostres consideracions ètiques. El bé pot ser relatiu. Per exemple, el que és bo pels atenencs potser no és bo pels espartans, perquè recordeu l'ètica aristotèlica, el que ens diu, doncs, efectivament, el que fa que un acte sigui ètic és la finalitat, i aquesta finalitat quina ha de ser? El bé comú. Llavors, al cap i a la fi, el que és les condicions de la moralitat és la mateixa comunitat. Per això Aristòtil diu que on no hi ha comunitat no pot haver-hi ètica. D'acord. Llavors, si dic això que fer el que toca per salvar la comunitat és en si mateix ètic? No. Això ja vam veure, sí, o no, des del punt de vista polèmic aristotèlic. Ja vam veure que això, per exemple, és el que ens diria un realista polític. Maquiavel, Max Weber, diria molt bé, escolteu, voleu defensar una moralitat? Doncs caldrà anar en contra de la mateixa moralitat. Són decisions polítiques. Això no és Aristòtil. Aristòtil, recordeu que el meu acte ha de ser exemplar. Exemplar per qui? Per la comunitat. El cap i la fi és la comunitat qui reconeix que el meu acte és bo. Bo per què? Doncs per la comunitat. I per què per la comunitat? Perquè contribueix al bé comú de nosaltres. Ara bé, evidentment, si partim d'aquest criteri, doncs actuar de manera exemplar no és el mateix a Esparta que a Atenes. Els valors són diferents. Llavors, un bon ciutadà d'Esparta no es comporta igual que un bon ciutadà d'Atenes. Llavors, clar, aquí, com veurem el proper dia, per exemple, quan entrem en el tema de la virtut, perquè, clar, el que ens planteja Aristòtil són els fonaments de l'ètica de la virtut. Ser actuar de manera ètica és el mateix que actuar de manera virtuós. De fet, nosaltres, si penseu, quan parlem de que algú és virtuós, estem dient d'algú que actua de manera exemplar. Quan diem, per exemple, aquest pianista és virtuós, segur que actua de manera exemplar, és a dir, contribueix, podríem dir, al bé comú de la gent, o sigui, de la comunitat d'aquells que gaudeixen de la música. I què diem? És virtuós. Per què? Perquè, ostres, has d'aprendre d'ell. Escolta Chopin. És virtuós, llavors és bo. Llavors, fixeu-vos que diem la paraula és bo per referir-nos a algú que és virtuós amb un instrument o amb una pilota o cuinant, però també diem que és bo algú que actua d'una manera que fa valer els nostres valors. Ben millor dit, no? Doncs bé, això no és únicament un joc de paraules, sinó que d'alguna manera diu com l'aristotelisme també està relat a la nostra tradició. Però clar, està el problema del relativisme, no? O de la relativitat de la moral. Com veurem el proper dia, McIntyre ens ho diu. Doncs actuar de manera ètica, partint d'aquesta concepció teleològica, doncs fa que no sigui igual una acció ètica en un lloc que en un altre. Perquè l'exemplaritat varia. De la mateixa manera que un bon pianista no té per què ser un bon cuiner, sinó que el bon pianista ho és dintre del conjunt d'aquells que valoren la música, la piano o el que sigui. Després, clar, la concepció teleològica, la concepció que identifica l'acció moral com el bé, també pot ser absoluta. Aquí està, per exemple, el punt de vista religiós. O sigui, per exemple, el cristianisme, sobretot a partir de Sant Tomàs, que és una adaptació cristiana de l'aristotelisme, doncs ens diria que efectivament el meu acte pot ser exemplar per tothom. No únicament pels atenesos, els catalans, els europeus, el que sigui, no un grup determinat, sinó que en el moment que partim del postulat que nosaltres som els fills de Déu, el dogma de l'Església, doncs actuar bé significa actuar bé per tothom, més enllà de les fronteres, no? Urbi et orbi. Llavors, molt bé, veiem que des del plantejament teleològic, doncs hi ha una concepció del bé, és que aquest bé, doncs, efectivament pot ser o relatiu o absolut. Per què passa amb el plantejament deontològic, que és el qual li dedicarem avui més temps que l'altre teleològic? Ho volia plantejar aquí, perquè veieu la contraposició que ja vam esmentar l'altre dia i seguirem el proper dia. Amb la qüestió deontològica, efectivament, la qüestió ja no té tant a veure amb si el meu acte és bo, sinó amb si el meu acte és just. Llavors, des del punt de vista deontològic, el que fa que un acte sigui just, que un acte sigui moralment acceptable, que un acte sigui ètic, és si és just o no és just. I la justícia ho és en si mateixa, ens diu el plantejament deontològic. Llavors, no si el que tu fas és bo per mantenir la comunitat, o si és bo per estendre la paraula de Déu, o no sé què, sinó que el que tu fas o és just o és injust. Per exemple, per un deontòleg, per Kant, mentir o és just o és injust. O és correcte moralment, o és immoral. Podria dir, no, però mentir potser aconseguir no sé què. No, llavors és un plantejament teleològic. T'estàs fonamentant en el fi i no en el principi, no en la norma. Llavors, és un plantejament deontològic, efectivament, És un tema no de bé, no és una qüestió substantiva, com podria dir substantiva, perquè doncs, home, és bo pels atenesos, o pels ucraïnesos, o per la classe treballadora, o per les dones. No, no, no és un grup, sinó que en el plantejament deontològic són normes, i normes han de valer per tothom, amb independència del grup o col·lectiu al qual nosaltres pertanyem. Llavors, així com el plantejament teleològic ens posa en el debat en si som una concepció absoluta del bé o una concepció relativa del bé, el que té el plantejament deontològic lligat amb la noció de justícia com a criteri de l'ètica és precisament el tema de l'universalisme. El tema de l'universalisme. Llavors, el que té de particular les ètiques deontològiques, de particular no vol dir que siguin les úniques, val? Però el que sí, diguem-ne, les caracteritza de manera molt, molt específica, com veurem, és precisament en que si un acte és èticament acceptable és perquè és universalitzable. Per això el tema que us deia de mentir, robar, o l'avortament, o la llibertat d'expressió, o el que sigui. Llavors, alguna cosa és correcta des del punt de vista moral, no ho és perquè beneficia algun determinat, o mantingui el benestar o el que sigui, sinó perquè és bo en si mateix. Llavors, com que és bo en si mateix, és vàlid per tothom. Igual que una llei física. No val dir, escolta, no, és que la mecànica funciona de dilluns a divendres, i els caps de setmana no. No, la mecànica funciona sempre o no funciona. El mateix amb una ètica deontològica. Sí.
Això també, que no es pot mentir, molt relatiu, perquè aquí l'Anna Frank veu un lati, com, com, i aquí hi ha algú que veu, i diu, sí, sí, mira, aquí, va, aquí la veritat.
Exactament, exactament. Mentir no és universalitzable.
Efectivament, vull dir que aquí té un tema que diu, molt estricte, no?
Molt estricte. Una cosa que també us recomano, per exemple, quan penseu camps, que avui parlarem, però un exemple és que quan pensem l'ètica deontològica de Garantiana, heu de pensar com un legislador. I quan jo faig unes lleis, per exemple, impostos, anem a fer una llei sobre la fiscalitat, etc. Clar, potser jo tinc moltes propietats, molts diners, i potser aquesta fiscalitat m'afecta. La gràcia és que quan jo faig la llei, jo no penso des de la meva perspectiva, la del jueu, per exemple, sinó que penso en realment què s'hauria de fer en condicions neutres. És el que parlarem avui, com es pot aconseguir, si això es pot aconseguir. Kant ens parla del subjecte transcendental. Seria un subjecte que no és el biògraf, no és el psicològic. Clar, podem pensar que cadascú de nosaltres, que cadascú de nosaltres té una altra psicologia, té altres preferències, els nostres gustos, la nostra ideologia, són el subjecte que, segons Hume, és l'únic que hi ha. Segons Hume, és l'únic que hi ha. I recordeu que en la crítica de la raó pura, Kant, o sigui, que és, allò és el fonament de tot el que és la filosofia posterior, incloent-hi l'ètica, ens diu, clar, qui em va despertar el meu somni dogmàtic és Hume. És a dir, nosaltres som alguna cosa, que l'altra experiència, però resulta que si tot depèn de la nostra experiència, com podem arribar precisament a una idea universal? Tu tens les teves coses, jo les meves, i més o menys podem trobar un acord, però vindrà un tercer i no sabem com és. Potser que estava equivocat fins ara, no? És clar, és el problema d'una ètica basada en la pura psicologia. Llavors, Kant, el que elabora, com veurem avui, és, no sap, un subjecte que no sigui de tu o de mi, sinó que sigui de qualsevol persona que estigui disposat a raonar. Clar, això és possible? Clar, si és possible, per exemple, realment, si tots són persones racionals, mentir seria acceptable? Clar, per donar teu exemple, tu ja estàs suposant, per exemple, que el nazi que deia que és el que era racional i no que està obrint el braç. Clar, però això, efectivament, això va influir també molt en els judicis que vas fer als nazis després de la guerra mundial. Clar, si era responsable el soldat o si era responsable qui donava l'ordre. O sigui, com veieu, aquest és un problema ètic que ha tingut després implicacions reals en el dret. Com veieu, és un problema que connecta una cosa amb l'altra. Efectivament, és una bona observació. Val, llavors, bé, gràcies pel comentari del company, perquè precisament l'ètica kantiana, com us deia, té molt a veure amb la modernitat. Llavors, anem a veure, des d'un punt de vista kantià, per exemple, tenim, com us deia, el capítol 10, on tenim aquesta qüestió, doncs, efectivament, és l'article de la Cortina és kantiana, és una filòsofa kantiana, una de les grans representants de l'ètica kantiana en llengua espanyola. Com des d'un punt de vista kantià podem realment argumentar que l'ètica deontològica és més potent que l'ètica teleològica? El proper dia veurem l'altre punt de vista, veurem a veure quins raons ens ofereix un kantià a l'hora de defensar per què això, malgrat aquestes qüestions que es puguem trobar, doncs és la que realment ens toca perquè l'altra, doncs, diguem d'alguna manera, ha quedat anacrònica. La primera cosa que ens trobem és que en la modernitat, que és la paraula que ens trobarem, però clar, la modernitat, potser seria més correcte parlar dels processos de modernització, o si voleu, tot el que significa l'aparició i expansió del capitalisme. No? És a dir, és la fi de, o la descomposició de les comunitats orgàniques. Sí, aquesta imatge doncs, que tots entre nosaltres vivim, convivim, i tots som cosins, germans, compartim a nivell, podríem dir, lingüístic, moral, religiós, doncs una homogeneïtat. Evidentment, en societats capitalistes això no existeix. A partir de la industrialització encara menys. Allà ens barregem Déu i sa mare, no? Tots. I avui doncs, només cal que sortiu al carrer. No? És a dir, som nosaltres individus. Podem tenir coses en comú. Normalment aquestes coses en comú les trobem doncs, per qüestions doncs, més o més anatòmiques. No? No perquè vinguem d'un mateix tronc. Doncs bé, això és una cosa que té a veure precisament amb la modernitat. I aquí la crítica que faria un Kantià a l'aristotelisme clàssic, ja quan dic aristotelisme clàssic, estic pensant en Aristòtil directament. Com veurem, hi ha neoaristotèlics que no és que agafin doncs, talmúdicament el que diu Aristòtil, sinó adaptacions noves. Una principal crítica que se li fa a Aristòtil és precisament la idea de telos. Telos és la finalitat. Aristòtil ens argumenta, tant en la seva ètica Nicòmac com en la política, no? Dos llibres que us recomano si no ho llegit, ens comenta clar, tots nosaltres tenim alguna finalitat de la nostra vida, alguna finalitat, no? Per exemple, doncs, el pianista vol ser pianista, el futbolista vol ser futbolista, i en funció d'això, doncs, el que ha d'aspirar el pianista és a ser virtuós com a pianista. No pots demanar que sigui un Messi o que sigui un Ferran Adrià, no? Aquest pianista el que voldrà serà un Chopin. Està en el seu temps. Ara bé, el que també ens diu el senyor Aristòtil, ara no parlo d'aristotelisme, sinó d'Aristòtil en concret, és molt bé. Si aquest senyor vol ser pianista o vol ser cuiner o vol ser el que sigui, d'alguna manera és perquè viu a una comunitat que li ho permet. I d'alguna manera doncs, ell està recollint una tradició i diu, val, doncs jo vull ser pianista o vull ser cuiner o vull ser filòsof o el que sigui. Ell d'alguna manera li preexisteix i ell d'alguna manera agafa aquell relleu. Doncs mira, jo visc en una comunitat en què hi ha pianistes, jo vull ser pianista. Val? Què passa si allò, per exemple, no existeix? Si a mi em ve del cap el ser pianista i resulta que no existeix, doncs Aristòtil diria, bueno, aquí anem a veure si contradiu els principis de la comunitat. Que avui nosaltres, en termes moderns, diríem, anem a veure si és il·legal. Però com veieu, ja el patró ètic doncs ja xoca amb si és la tradició o si és la normativa legal. Aquí veiem una primera crítica històrica del que suposaria la crítica del temps. Nosaltres, intuïtivament, no apel·lem a la tradició, sinó que apel·lem a la legalitat. Que ve a ser doncs, el marc comú de tots nosaltres quan parlem a gent que, per exemple, potser no està disposada a tenir un debat filosòfic. Doncs el marc comú en què ens trobem és la legalitat. El mateix en l'època d'Aristòtil. Potser no tothom està disposat a tenir un debat filosòfic perquè està bé o malament. En el fons, allò que acaba sent la inèrcia general és la tradició. Llavors, què ens comentaria el senyor Aristòtil? Doncs, efectivament, el que tu fas és èticament acceptable, és bo si no contradiu la comunitat en la que vivim. I la comunitat en la que vivim, bàsicament, es fonamenta en les tradicions. Llavors, si ser pianista no contradiu els valors de la nostra comunitat, endavant. Ara bé, si resulta que, a més, la nostra comunitat deixa d'existir, sempre per cas, tu mai podràs ser pianista. Com a mínim no aquí. I penses a més si tens cap garantia en cap altre lloc. Igual si vols ser cuiner, si vols ser professor, el que sigui. Llavors, el principi fonamental perquè pugui haver-hi ètica és el telos. I tu has de reconèixer realment què és el que és estar en la teva comunitat, quina és la finalitat de la teva comunitat i com tu pots contribuir al benestar d'aquesta comunitat. Igual, a Esparta, dir que em vull dedicar, doncs què sé jo, al teatre o a la poesia, estàs carregant els fonaments de l'estat espartà. L'estat espartà és un estat guerrer. Llavors, tu, el que has de ser un bon espartà, segur que és un bon guerrer. I atenció, si ens carreguem la polis espartana, doncs tu com a espartà has begut oli. Igual arriben els atenesos i et conquereixen. Que recordeu, ara com a anècdota històrica, recordeu, Aristòtil era el preceptor d'Alexandre Magne. I una de les coses que li deia és justament allò que no va fer Alexandre Magne. La idea d'Aristòtil era, com a assessor d'Alexandre Magne, que després de les guerres del Peloponès, ell havia de reconstituir les diverses polis de Grècia. Cadascú té un telos. Els atenesos d'una manera, els espartans d'una altra. I de fet va passar, no? Quan Esparta conquereix Atenes, allò no funciona. I això podeu pensar també en temes actuals. Si Rússia realment conquereix Ucraïna, pot realment arribar a funcionar? Clar, aquí una història que ens diria que els ucraïnesos comparteixen un teus, una essència, com li vulgueu dir, no? Vale. Llavors, primera cosa que trobem, doncs, allà on realment hi ha estats capitalistes, doncs, aquestes tradicions tendeixen a diluir-se. Penseu, per exemple, les intuïcions, les maneres de viure, d'una societat industrial, urbanita, etc., i l'opció del món del camp, el món rural. Llavors, com més urbana, doncs, sí, la legalitat i la individualitat comença a tenir més força que no passa el grup o la tradició. Llavors, podríem dir aquí que ja no únicament un trencament històric, sinó que alguns fins i tot parlen de trencament antropològic. Llavors, d'alguna manera, l'aristotelisme clàssic seria com una mena de relíquia en aquest sentit. Val, una altra. Això sobretot pel que podríem dir la visió teleològica més religiosa, com aquesta que deia en Santo Tomàs, la secularització. O sigui, el fet de partir que la religió és un tema personal o que les esglésies han de ser universals i comencen a estar vinculades a l'estat nacional, com per exemple en els casos del protestantisme, la mateixa església europea continental, doncs, queda esquarterada a partir de les guerres de religió del segle XVI-XVII, doncs veiem que comença a haver un procés de secularització que està molt clar en què, per exemple, un republicà jueu i ateu com Spinoza i també un britànic conservador monàrquic com Hobbes estan d'acord en un tema, que és que el poder religiós ha d'estar subordinat al poder civil. Llavors, els cures o cadascú amb la seva fe pot fer el que vulgui, sempre que no vagin en contra del poder civil, és a dir, de la llei. Això són nosaltres. Això a nosaltres no ens espanta perquè és el nostre sentit comú, no? I molt bé, doncs cadascú pot tenir la seva religió o el que sigui, però escolta, no pot anar en contra de la llei. Doncs molt bé, això seria un altre cop aquesta idea de teos, de la comunitat orgànica. Llavors, aquí tindríem un altre argument històric o antropològic contra el que podria ser un aristotelisme clàssic. I un tercer punt, que d'alguna manera se'n deriva de tot això, que ja he comentat, és que nosaltres, per bé o per mal, a diferència dels grecs o els romans, nosaltres tendim a ser individualistes. Uns més o uns menys, però nosaltres, a l'hora de decidir les grans qüestions que ens afecten, volem que digueu un vot. Bé sigui que no ha de ficar una papereta o bé sigui que no ha de parlar en públic. Nosaltres, i això és una qüestió també sociològica, fonamentalment històrico-antropològica, doncs no volem que parlin per nosaltres. I si algú ha de parlar per nosaltres, per nosaltres l'hem decidit. Llavors, aquesta imatge grega, romana, medieval, dic medieval perquè, per exemple, fins i tot penseu les imatges dels gremis, dels gremis medievals, no tenen els representants per parlar. Que no és que parlés tothom, sinó que d'alguna manera una assemblea o els grans mestres doncs, decidien, feien coses. No? Igual que en les famílies, les famílies romanes, per exemple, qui tenia a veure el cap de famílies. Era qui tenia veu també en el Senat o on sigui. Llavors, igual que en l'Església Catòlica, doncs clar, qui té realment veu i vot? Doncs aquell que sap llegir. I qui sap llegir? Doncs l'elit religiosa. Amb el protestantisme això comença a canviar. Però clar, el protestantisme també té molta veu amb els processos del capitalisme, no? Com deia Max Weber. Llavors, nosaltres, encara que no siguem liberals, doncs sí que afirmem la nostra individualitat. O sigui, som individus i, per exemple, nosaltres considerem que, tornant pel tema de la legalitat, si algú, per exemple, fa un delicte, nosaltres diem que ha de ser jutjat la persona. Tret d'un cas, que és quan nosaltres considerem que una persona és menor d'edat, llavors ha de tenir una protesta. Però, clar, aquí marquem un límit. Quan aquella persona és major d'edat, és ella la responsable, no el seu pare, o la seva mare, o el que sigui. Clar, en un cap medieval, en un cap grec o romà, doncs, les persones que no són representants són propietat. Un infant, però també una dona, per exemple, o un esclau, una persona que no és lliure, és propietat d'algú. Llavors no té cap tipus de representació individual. En canvi, avui nosaltres considerem que fins i tot la persona més despreciable que podem trobar s'ha de poder defensar la mentida. Doncs clar, això ja implica un canvi de mentalitat que, bueno, que d'alguna manera sí que ens fa pensar si Aristòtil, la paraula literal d'Aristòtil, es pot adaptar a l'actualitat. O sigui, són fenòmens que no podem obviar. Va. Respecte d'això, doncs, efectivament, tot això ho podem quadrar amb el que significa l'aparició de l'estat modern. L'estat modern és una qüestió bàsica per entendre com nosaltres entenem la moralitat. Com nosaltres entenem la moralitat. Sobretot, quan ja hem dit, al començament jo us deia, què és allò que ha de ser el criteri o aquell aspecte distintiu d'una acció ètica, el bé o la justícia. Si penseu, tendim a considerar, o aquesta és la teoria, no?, que l'estat modern el que tracta d'administrar és la justícia, no el bé. És la justícia. Per això, doncs, per exemple, a partir d'aquí veiem que els estats doncs, tenen els seus tribunals de justícia i no els seus tribunals del bé. Que diuen, de fet, queda com una cosa anacrònica, no? El tribunal del bé. No? Sona més com a superheroi de Marvel, no? I no és com una cosa... justícia, no? El bé, clar, podríem dir, tornant al nostre individualisme més o menys implícit, doncs, bueno, cadascú té les seves intuïcions del que està bé. No? Per això votem, per això discutim. Però, clar, quan parlem de justícia, el que volem és un tracte per igual. Per això el tema que em comentava vostè, el tema de mentir. I, clar, si tu menteixes, per què el puc mentir jo? Home, en el tribunal s'ha dit la veritat. No és universalitzable, mentir, encara que et pugui salvar, no?, de la pura o del que sigui, no? Vale. Llavors, amb aquesta qüestió, què veiem? L'estat modern, a partir d'aquí us recomano algunes lectures clàssiques, no?, com per exemple la teoria política de l'individualisme possessivo de Macpherson, un clàssic. Jo crec que, bueno, jo crec que és una obra encara que no ha superada. És... Sí, la teoria política de l'individualisme possessivo, crec que dels anys 60. Aquesta obra té més de 50 anys, però segueix sent el millor que s'ha escrit, i a més que és molt interessant des del punt de vista filosòfic, també històric, també d'història de la filosofia. Són diversos capítols on es comenta Hobbes, Locke, Macpherson, diguem-ne, doncs, mira d'entendre per què aquests filòsofs d'alguna manera no s'han d'entendre en abstracte, si ens agrada o no, sinó que d'alguna manera són els que posen sobre la taula la manera que tenim de pensar nosaltres i que es va corroborant a mesura que s'ha anat estenent les societats de mercat capitalista. És a dir, la imatge aquesta d'individualisme possessiu l'heu d'entendre com que allò que conforma la societat no és el conjunt orgànic, com en el cap d'Aristòtil, sinó que és el conjunt d'individus que es consideren a si mateixos propietaris. Llavors, l'administració estatal el que ha de fer és garantir la propietat de cadascú de nosaltres, com a individus. D'acord? Aquesta seria una idea general. Ja us dic, és un llibre que es llegeix molt bé i que és molt il·lustratiu, i que us seria molt a la carrera, tant, sobretot en ètica i en filosofia política. Bé, deixem ara, però, Kant, Hobbes, Aristòtil i anem a Kant, que és una mica com el gran patró de totes aquestes teories ètiques i ontològiques modernes. Va. Dintre de Kant, dit el que és la seva obra, i ara estic pensant sobretot en la seva obra estrictament de filosofia moral, perquè Kant va començar sobretot escrivint llibres sobre física, sobre metafísica, després naturalment sobre epistemologia, però quan ell comença a escriure sobre ètica podem fer com un tall en la seva obra, entre dos grans moments de la seva reflexió ètica, que alhora també es corresponen amb dues lectures dintre de la mateixa deontologia moderna. El primer Kant, podríem dir així, és el que és defensor d'una ètica estricta. Estricta vol dir que, fins i tot, l'Estat s'ha de subordinar a l'ètica. Ja estem parlant de l'Estat modern. Aquest que hem dit que és una cosa moderna, que alguna cosa fa anacrònica les lectures de l'aristotelisme més clàssic. Bé, aquest Kant té un assaig que és, bueno, avui diríem un articlet molt... Per ser Kant s'ha de dir que és molt, molt fàcil de llegir, és gairebé com una fàbula, no? Que ell fa com una reflexió del que ha estat la història de la humanitat, i es diu una cosa així com història de la humanitat en clau cosmopolita. Llavors, a partir d'aquí fa una reflexió com els humans, d'alguna manera, ens hem vingut fent la punyeta tota la història i fent tot, no? Però així tot ell diu, molt bé, però malgrat tot, l'ésser humà és racional i en el fons doncs, aquesta racionalitat és la que ens porta a dir doncs, que és possible fer un acte que sigui correcte des d'un punt de vista universal. No? I dintre del que és la seva reflexió, doncs, ell acaba doncs, pensant i defensant en que allò que cal, que ens cal a tots nosaltres, és pensar en termes cosmopolítics. Llavors, com podria ser possible això? Doncs, molt bé, ha d'haver-hi un estat global que sigui ètic. No en el sentit de Hegel, que Hegel parlava d'una cosa similar. Val? En el cas de Kant, és un estat cosmopolita. Llavors, el que estaria pensant aquí Kant realment és que ha de dir una mena d'administració global, ho diríem els tribunals de justícia global, que el que faci sigui... Ai,
diu aquí tinc un problema. Un moment. No sé si hi ha hagut un problema. Aquí en la gravació. Acceptar. Bé, jo veig que segueix gravant. Bé, m'ha sonat una campaneta que deia que havia un problema de gravació, però ara veig que segueix gravant. Llavors jo, bé, jo vaig seguir. Si veig que això s'atura...
El llibre que dius, per exemple...
Sí.
Com te diuen?
És un article que es diu Història de la humanitat en clau cosmopolita, una cosa així, que de fet no és un llibre, és un article de res, poquetes...
Poquetes la construcció de la humanitat.
Sí, alguna cosa així, sí. En clau cosmopolita. Val? Història de la humanitat en clau cosmopolita. És un títol més llarg que també varia segons les traduccions. Però bé, el que m'interessa sobretot d'això que tingueu present és que aquí ja Kant ens diu que per fer possible la justícia, diu així, doncs ha d'haver-hi un estat global que s'encarregui d'administrar els nostres temes, si voleu, les nostres propietats, perquè també nosaltres puguem actuar d'una manera ètica. Val? Bé, això és un text que ell, per si ho estàs buscant, ell publica abans de les guerres napoleòniques. Abans de les guerres napoleòniques. Què passa? Doncs que Kant viu la Revolució Francesa, viu les guerres napoleòniques i en plenes guerres napoleòniques, en 1795, publica un opuscle molt famós que es diu La pau perfecta. Aquí Kant ha canviat d'opinió. Segueix defensant una ètica deontològica, però aquí... que a més és on encunya pròpiament el ius cosmopolítico, és a dir, el dret cosmopolita. Ara, això del cosmopolitisme, doncs, ja des de Zenó de Lea que el podem trobar, no? I segurament trobem altres cultures, no? Això de ser ciutat del món, etc. Però la idea de que hi hagi un dret, en el sentit modern del terme, aplicat a tota la humanitat, això com a tal és una idea moderna. I a més, kantiana. Llavors, el que ens defensa Kant en aquesta segona postura, que seria, no hi ha una ètica estricta en què, un estat està sobre una ètica, perquè clar, què ens diu el senyor Kant? Doncs si d'ètica només n'hi ha una, d'estats només pot haver-hi un. Si no, estem tractant de el relativisme. Llavors, ha d'haver-hi un estat que és qui s'encarrega dels nostres temes socials, econòmics, etc., però per fer possible l'única ètica que hi ha. Doncs bé, en la pau perpetual que ens argumenta el senyor Kant és una confederació de repúbliques. Una confederació de repúbliques. Llavors, això us hauria de sonar perquè quan després de la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson, president nord-americà, arriba a Europa i proposa la Lliga de Nacions, o Societat de Nacions, té a Kant sota el braç. I està dient, si volem realment acabar amb totes les guerres, el que cal és acabar amb la idea de que cada estat ha d'administrar la seva pròpia justícia. Perquè si fem això, estem reduint l'ètica al dret. El que ens diu Kant és que el dret és el braç armat de l'ètica. Llavors, si d'ètica només n'hi ha una, no pot haver-hi molts drets. Ha d'haver-hi un dret. Ara bé, en què es diferencia aquesta teoria, que és la que inspirarà primer a la Lliga de Nacions de Wilson i després a les Nacions Unides, a la ONU i tota la societat de Nacions Unides a partir de, després de la Segona Guerra Mundial, es diferencia en que no es defensa un únic estat, sinó que es posa la segona condició. Tots els estats són legítims sempre que no qüestionin l'única ètica que hi ha, la universalitzable. Clar, a l'any 48 es dirà amb un text de referència que és la Carta de Drets Humans. Llavors, clar, la filosofia que hi ha al darrere de que tot estat és legítim sempre que respecti i es comprometi amb els drets humans és Kant. Però sobretot el segon Kant. És el Kant que diu, escolta, el món és molt complicat i no podem subordinar l'estat a l'ètica. Perquè, clar, si s'obriem l'estat a l'ètica, o que d'ètica només hi ha una, doncs l'estat n'hi haurà d'haver un, no? Un gran estat global. Clar, després de la experiència napoleònica, que Napoleó tenia una cosa semblant al cap, no? Doncs Kant diu, no, escolta, no podem fer així, perquè els pobles estan en diversos modes del progrés, diverses fases, no tots estan en un mateix nivell, doncs del que es tracta és que cadascú tingui les seves repúbliques, totes coordinades sobre una mateixa ètica. El que no val, cosa que per Hobbes li donaria igual, però per Kant no, és que, bueno, per Aristòtil també li donaria igual, però per Kant no, és que cada estat tingui el seu dret i que els drets a nivell internacional entre si siguin contradictoris. Per exemple, que un dret permeti que es pugui, jo què sé, perseguir a les dones per anar sense vel, sempre per cas, i que en un altre no ho faci. Doncs clar, aquí Kant diria, a veure, o és just o és injust. És universalitzable. No, no és que en la meva cultura això és així. Val, però hem dit que això és el plantejament aristotèlic, potser.
No el de Kant.
Llavors, quan nosaltres pensem o defensem una ètica per tothom i potser debatim en si cal un únic estat global o una coordinació d'estats, però tots compromesos amb una mateixa concepció del dret, aquí estem argumentant des d'un punt de vista kantià. I l'ètica que hi ha al darrere és deontològica. Llavors, el tema de mentir ho podem aplicar igualment a qualsevol país. Per exemple, ara que estem en temps de guerra, no? Recordeu quan es va conquerir Irak que es deia que hi havia armes de destrucció massiva. O ara Putin quan diu que Ucraïna està plena de nazis. Va, podríem dir, ostres, potser és una mentira, però ho fa potser per posar un ordre just. Posem per cas. De què diria Kant? Que no, que estàs mentint. Llavors, si la intervenció és justa, s'ha de defensar en termes ètics. No hem de mentir. Val? Això seria, per exemple, un plantejament kantià del que podria ser la defensa d'una intervenció. No? Cosa que, per exemple, va passar l'any 92, 95, 92, l'any 95, sí, és justament amb el segon, amb el bicentenari de la pau perpètua, Habermas, un gran kantià actual, és kantià, doncs clar, ells plantejava si què fer, per exemple, a Iugoslàvia. I què fem amb Bòsnia? Doncs clar, el que argumentava el senyor Habermas és que la intervenció en Bòsnia estava èticament justificada. Però per què? Doncs perquè en principi s'havia d'evitar un genocidi i havíem de garantir els drets humans allà. Llavors, segons Habermas, no calia mentir per justificar la intervenció. Llavors, des d'un punt de vista kantià, allò justificava èticament una intervenció. Llavors, com veieu, veiem en Kant molts exemples amb l'actualitat. Val, en qualsevol cas, tornant ara a Kant, anem a la teoria. Val, el que caracteritza una acció ètica, en Kant, que ja hem dit, no? Hem parlat doncs, que ha de ser universalitzable, etc. Ho podem plantejar també des de la qüestió del deure. Del deure. Val, segons Kant, això per exemple ho podeu estar molt ben desenvolupat en la fonamentació de la metafísica dels costums, la fonamentació de la metafísica dels costums. Això ho tenim en català, en castellà, per edicions. Es passa Calpe, per exemple, aquest que la té per 8 euros, no vagi de butxaca. I també és molt bona de llegir. Bueno, això potser és la traducció. Una cosa... Bueno, potser estàs pensant... Aviam, està la metafísica dels costums i la fonamentació de la metafísica dels costums. La metafísica dels costums també us va molt bé. Aquí. La fonamentació és quan ja desenvolupa tota la teoria del dret. La metafísica dels costums. La metafísica dels costums. En la metafísica dels costums, per exemple, aquí Kant ens diferencia tres relacions que tenim nosaltres amb el deure. Una, podem actuar en contra del deure. Per exemple, si m'han dit que el meu deure és no robar, jo puc robar. Doncs en aquest cas estic actuant contra el deure. També potser m'han dit que no he de robar i no robo. I em diuen, ostres, i per què no robes? Doncs clar, no robo perquè m'han dit que no he de robar. D'acord? Doncs d'aquesta manera actuo en conformitat al deure. Què ens comenta el senyor Kant? Actuant contra el deure no és èticament acceptable. Si jo no actuo en contra del deure, tampoc ho faràs tu. Llavors, si jo, tu, com dóna la gana, tu també. Doncs ja està. Això és el homo omnilucus de Hobbes. Doncs cadascú fa el que li rota i el més fort s'imposa. No? Segona, podríem dir que actuem per deure, que significa que vingui algú i que digui, escolteu, ens posa aquí un llistat, una llei, els drets humans el que sigui, i ens diuen, escolteu, heu de fer cas aquí. Un catecisme, el que sigui. Val, podem actuar d'acord al deure, conforme al deure, perdó. Val, estem actuant èticament? Per cap no. Per què? Perquè estem obeint. Llavors, quan estem obeint, ens diu el senyor Kant, actuem de manera heterònoma. Què és heterònoma? Heteros és un altre, val? Nomos és llei. Llavors, actuar de manera heterònoma és actuar seguint les lleis d'un altre. Llavors, aquí Kant torna a trobar un problema. Si actuem de manera heterònoma, potser estem seguint les lleis del nostre país i aquestes lleis contradiuen la del país del costat. Llavors, és impossible, lògicament, que estiguem actuant de manera ètica. Almenys un dels dos estats està justificant accions no ètiques. Però, clar, d'entrada, si ja hem dit que hem d'actuar èticament, doncs hem d'actuar de manera autònoma, segons Kant. Per això, Kant no diria que hem de seguir a rajatabla o obeir els drets humans. Ell diria que nosaltres, de la nostra pròpia raó, reconeixerem si allò és bo o correcte. És clar, que si Kant té raó, doncs hauríem de reconèixer que allò és correcte. Però no perquè ens ho diu un tribunal internacional o Biden o qui sigui, sinó perquè nosaltres, de la nostra pròpia raó, corroborem que allò és bo. Llavors, no és una cosa que haguem d'empullar, sinó que és una cosa que corroborem. De la mateixa manera, per seguir un exemple que li encantava a Kant, si la mecànica és vertadera, si és correcta el que diu Newton, no és perquè digui Newton. És perquè si tu agafes una calculadora, un paper i un llapis i comences a provar, a moure les taules i més, tu ja dius, la mecànica funciona. Llavors, no perquè ho digui Newton, sinó perquè tu ho pots corroborar. Doncs Kant diu, doncs fem el mateix amb l'ètica. O sigui, podem posar com un catecisme. De fet, el Kant, en la fonamentació, precisament, al final fa com un petit catecisme, no? Però clar, el que diu Kant, i aquesta és la hipòtesi interessant, és que encara que jo no ho digui, és com si jo digui el que hem de fer i ho guardo en un calaix. I us dic a tots vosaltres, penseu que hauríem de fer. Doncs molt bé, si resulta que arribeu a unes conclusions, jo trec el que havia apuntat, si és el mateix, doncs tenim la prova de que hi ha una idea de justícia que és universal. Val? Clar, en mecànica funciona, en ètica també, segons els kantians sí. Aquesta és la clàssica d'ontologia i dels qui defensen els drets humans. Que qualsevol persona que pensi racionalment en un tribunal internacional lliure, sense coaccions i demés, acabaria marinant les mateixes conclusions. Que no s'ha de mentir. I per què menteixes? Ostres, perquè estava apurat en aquell moment. I si no estigués apurat, mentir estaria bé, en diria no. I així podríem seguir tirant del fil fins en teoria reconèixer els drets humans. Val. Llavors, quan diem d'actuar èticament, no s'actua contrari al deure o conforme al deure, sinó Kant ho anomena per deure. I aquest deure d'on surt? De mi. Soc un individu, soc lliure, soc racional. Llavors, jo puc reconèixer quines lleis són justes i quines no. I no jo, qualsevol ésser racional. Per això, de dret internacional, de dret cosmopolita d'haver-hi un. Ara, estats, el com administrar aquest dret, aquí Kant, sí, el segon Kant, no? El Kant ja madur, de l'època napoleònica, seria, bueno, això ja és una altra cosa. És aquí quan Kant ja comença a veure que, bueno, la política té molt a veure amb l'època. Per exemple, Habermas. Habermas també seria un filòsof deontològic kantià que estaria en aquest segon sentit. El mateix Habermas, per exemple, és un dels grans arquitectes del que és la Unió Europea. O sigui, la filosofia ve a ser la fonamentació de la Unió Europea, que seria molt bé. No cal que hi hagi un gran macroestat europeu. Si Europa té moltes complexitats, llavors pot haver diversos estats, però tots han d'estar compromesos amb una mateixa Constitució. I aquesta Constitució ha de ser universalitzable. És a dir, no nosaltres per ser europeus, sinó que puguin venir aquí xinesos, africans, latinoamericans i reconèixer que allò és just.
Un estat del pla.
Un?
Un estat del pla. Imagina't el tema de la veu a la
sí.
Vull dir que el que tu dic, amablement, es podia considerar que era l'estat.
Clar, també.
Però allà no s'obria.
Exacte, sí, sí, sí. Sí.
Però aquest estat del pla, perquè el futur pot ser així.
Exacte. Això seria una prova que perquè podríem defensar èticament això, però no des d'un punt de vista deontològic. A no ser que o veiem tothom que és bo que les dones vagin d'una altra manera, doncs l'alternativa que es queda és dir que és dolent. Des d'un punt de vista deontològic. No, és que aquesta és la tradició. Bueno, ja hem dit que amb el capitalisme, precisament, això queda diluït. I què més dones la tradició? Clar, aquí algú podria dir, clar, és una situació purament antropològica, històrica, pensem diferent perquè venia en un procés d'individualització. Val, però és que Kant creu en el progrés. I diu, és que tard o d'hora això arribarà per tot arreu. Bueno, el mateix que els que creuen els drets humans. Ja podríem dir, escolta, per exemple, podríem dir, primer article, no? Tots els homes i dones neixen iguals. Això és fals. Des del punt de vista científic és fals. Des del punt de vista empíric, malauradament no és així. Alguns neixen entre cotons, altres enmig d'una verga. Però què passa? Que Kant, el que diria un kantià, és que el dret no és sociologia, no és una qüestió empírica. El valor d'una proposició ètica no és que sigui un judici, és a dir, que sigui veritat o fals, sinó que sigui bo o no bo, o sigui, que sigui un imperatiu. Llavors, quan tu dius tots els homes i dones neixen iguals, no estàs dient si això és veritat o fals, sinó si ha de ser així. Si aquest principi és universalitzable. Val? De la mateixa manera, tots els corruptes han d'anar a la presó. Algú podrien dir, escolta, que hi ha corruptes que no van a la presó. Dic, sí, sí, d'acord. Però si ha d'haver una correspondència entre l'ètica i el dret ha de perseguir els corruptes per ficar-los a la presó. La qüestió sociològica és un altre tema. Llavors, el dret, si és ètic, s'ha d'encarregar no per descriure la realitat, sinó per voler canviar-la. I clar, i la segona conclusió, que diria Kant, és molt bé, si l'ètica n'hi ha una, doncs tot s'anirà canviant fins que arribin a haver-hi un dret per tothom. Però com Kant diu, doncs mira, que hi ha alguns països que estan en unes condicions tal, doncs no és el mateix partir d'Alemanya que partir, jo què sé, d'Aràbia Saudita o Corea del Nord. Doncs llavors, què diu Kant? Tranquils. Per això cal que hi hagi diverses repúbliques coordinades. Però en el fons del camí acabarem trobant-nos. Passa que Hegel ho argumenta d'una altra manera. Hegel no està d'acord amb aquest cosmopolita, sinó que ell ens parla de la dialèctica entre les diverses maneres de reconeixement que hi ha en les portes. Sí, sí, i també ens parla de la fi de la història, cosa que Kant no acceptaria mai. Ens parla de la fi de la història. La idea de Hegel és sempre hi ha hagut conflicte. Si tu poses dues persones ficades en una habitació, s'acabarà per allà. Tu mateix, amb tu mateix, t'acaba parellant amb tu mateix. Llavors, què passa quan famílies, pobles, cultures, tots es acaben barallant? Llavors, Kant diu, Hegel diu, per què es barallen? Per què ens barallen? Per què els alemanys ens barallen amb els francesos? Diu, perquè volen reconeixement. Llavors, quan dues persones, dos pobles o dos països entren en conflicte, és perquè quan una de les dues parts considera que no està reconeguda. Marx agafa un altre argument i diu que la dialèctica és de classes. Llavors, per què hi ha lluita de classes? Doncs perquè hi ha una part que no està reconeguda per a l'altra. El procés d'alienació, el no ser propietari de la meva producció, doncs això genera les dinàmiques de revolució històrica. I per això hi ha conflictes històrics. Què és el que ens diu? Doncs realment la història s'acabarà el dia que tots els pobles siguin reconeguts. I quan ho sabrem? Doncs quan cada nació tingui el seu estat i sigui un estat de dret. Llavors, el dia que tots els individus ens reconeixem el nostre estat i aquest estat sigui de dret, d'acord amb la nostra manera de ser, la història s'haurà acabat. S'haurà acabat. Diu, i això ho deia també Fukuyama quan va caure el mur de Berlín. En el sentit en què no és que deixi d'haver-hi coses, sinó que simplement ens deixarem de matar per grans ideals. Perquè, en el fons, els grans ideals, diu que ells són aquests de reconeixement de la nostra col·lectivitat i la nostra individualitat. Però quan tenim això reconegut en el nostre estat, doncs hi haurà problemes. Però seran problemes de tipus administratiu, de tipus de dret civil o penal. No? No de grans conflictes, no ens matarem ja. En el sentit polític. Vale? Això és la filosofia d'història que diria Marx i Volteix. El dia que arribem a les votacions de classes, la història s'ha acabat.
Vols dir, quina diferència de Kant?
Sí, sí, es pot semblar molt. En el cas de Kant, Kant no s'estaria mai en el dia de la història. Mai. I a més, el que partiria de Kant és que aquest dret ha de ser universal per tothom. Hegel no accepta necessàriament això. En el cap de Hegel, doncs, els alemanys han de tenir el seu estat, els francesos el seu. I aquí l'important entre països, doncs, escolta, ja ens entendrem. Ja ens entendrem. Hegel no és un defensor del dret cosmopolita. No, al contrari, és un dels grans teòrics. O, de fet, en 1820, una cosa així, com 50 anys, pràcticament, abans de Bismarck, no? Abans de la unificació del 1870, ell va redactar una Constitució alemanya, que us la recomano, a més us la podeu descarregar, també la Constitució alemanya de Hegel, on precisament allà defensa que no hi haurà pau mai entre Alemanya si no tenim una pròpia Constitució per alemanys. I la Constitució per alemanys ha de ser per alemanys.
Però
que hi ha actualment, no passa en aquesta o no? No. Bueno, això és una bona pregunta filosòfica. O sigui, de facto, no, perquè clar, no, perquè no és exactament una Constitució diguem-ne, jurídica amb articles, sinó que és una reflexió filosòfica de... Quan Hegel parla de Constitució alemana, ens està parlant d'allò que constitueix el poble alemany. O sigui, no en termes formals, sinó en termes històrics. Mm-hmm. Llavors, com que la història dels alemanys és diferent de les dels francesos, l'estat alemany ha de ser diferent de l'estat francès. Mm-hmm. Llavors, quan s'acaba la història? Doncs quan l'alemany tingui reconegut el seu estat. Llavors, hi haurà una altra cosmopolita, per què li diria? No? Si Hegel, a més, Hegel és un anticantià... fort, d'acord? Llavors, bé, seguint amb això, aviam, com nosaltres podem realment conèixer